del PSOE i de Junts perquè Catalunya assumeixi la política i la gestió migratòria.
Són les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Al dia, amb Marta Grau.
I 4 minuts, tercera hora d'aquest programa que es diu El Dia i que segueixen la bona companyia de Bernat Nadal als comandaments tècnics. Volem encetar aquesta tercera hora i volem anar fins al Regne Unit per parlar de la família real britànica.
Ara que ja ens han posat solemnes, contar-vos que Carles III ha anat a conèixer Ethel Catherham, la dona viva més longeva del món. L'agost passat, aquesta súbdita britànica va complir 116 anys i va rebre una targeta d'aniversari del monarca. Però de que en trobar magre, i varen dir, ja que hi som, anirem a veure-la. I durant aquesta visita, que va ser l'altre dia, Ethel va compartir amb el rei Carles III alguns records que tenia d'ell quan era encara un príncep jove, que era el príncep de Gal·les. Fins i tot li va dir que totes les joves d'aquella època estaven enamorades d'ell. Ja ho heu sentit, totes les dones es volien casar amb el príncep de Gal·les, li diu aquesta doneta. Vos agradaria, primer de tot, arribar als 116 anys en tan bona forma com Ethel Catherham, una dona que ha viscut, recordem, dues guerres mundials i la Covid, entre d'altres coses. I també us volia demanar, trobau tan guapo en el rei Carles III o quan era príncep?
Jo començaré per la Grecia i li deixaré l'opinió a Joana sobre el seu...
Així m'agrada. Com a directora, tu reparteixes joc i te quedes amb allò que t'interessa.
116 anys. És una barbaritat, però he vist les imatges i estava molt bé. Ben xalesta...
Meam, no estava per ballar, Dancing
poc,
Queen,
però
estimada.
Sí, però sí que sorprenia el seu estat de salut, no? I si s'ha d'arribar en un bon estat de salut, per què no? Però també és vera que és una edat que supos que totes les persones del teu voltant ja no hi són, ha de tenir una part molt nostàlgica i molt dura. I respecte al rei Carles, Joana Maroto, no sé si tots estaven enamorades, no sé si tal vegada hagi gerat un poc.
No sé si ha gerat un poc, però sí que qualque cosa deu tenir que Carlos d'Inglaterra o Carles d'Inglaterra, perquè totes estaven com les que coneixem, estaven botes. Diuen que na Lady Di estava bota per ell i na Camila també bota. Per tant, no sé si Ethel té raó.
És que tu i jo, estimada, l'hem agafat a l'època Granada, que pot ser l'atractiu, el té, però l'has de trascar una mica més. Però quan era jove, et cert que era un playboy. De fet, va ser un problema per la reina Elisabet II, perquè no aconseguia casar el seu fill, perquè, de fet, se volia casar amb Camila... Me surt Camila Parkelburs, però és nom de casada. Per tant, ara direm Camila d'Anglaterra. Estava enamoradíssim i va anar trascant per tot, va anar picant de diferents flors perquè no trobava, diguéssim, s'enamorada que li convenia. Però, cert que de jove devia tenir qualque tipus d'atractiu, més enllà de ser un hereu d'una corona, que volies que no, pot dir que era estat amb un príncep sempre fa currículum.
No sé si currículum, però...
Mira, el manco en Ethel ha fet el seu somni realitat, tenia aquest encontre amb el rei.
Jo toco una targeta en Happy Birthday, era una mica magre, i ha notat per anar a fer una visita com toca. Ara ell no és gaire simpàtic, eh? T'he de dir que les imatges, he mirat una mica aquesta trobada, i se nota que no està acostumat a tractar amb gent que no li digui Your Majesty.
Home, una persona que la devem vestir i desvestir cada dia, hem de tenir en compte, eh? Però bé, anem per més coses, per més feines, perquè la família real britànica no només ha estat notícia per això, que ha estat Cisco amb la Sarah Ferguson, l'ex-dona d'Andreu d'Anglaterra, i ex-duquesa, no? Perquè supos que ja no és duquesa.
No, no ho és encara.
Ho ves?
Tot i que se va separar, va mantenir aquest càrrec. Hem de dir que és una Belilla Balaga, una Sarah Ferguson, que ja ho era de jove i de gran, doncs no s'ha reformat gaire. Què ha passat? Que torna a estar sota el focus mediàtic per la seva amistat amb el multimilionari condemnat per delictes sexuals Jeffrey Epstein. 6 anys després del suïcidi a la presó d'aquest magnat nord-americà, la seva ombra és llargaruda i continua afectant persones del seu cercle. I en el cas de Sarah Ferguson, ets dona del príncep Andreu, capi com diverses institucions s'han distanciat d'ella arran d'una correspondència privada amb Epstein de l'any 2011.
I que s'ha descobert exactament, perquè clar, no mos queda clar si... Bé, conta-mos-ho tu, que s'ha descobert exactament?
Si The Sun no existís, l'haurien d'inventar, perquè ha filtrat un correu, però no recordo, en The Sun va filtrar també aquella conversa d'en Carles d'Anglaterra, en Camila, que li va dir I want to be your tampon to be inside you every day. És a dir, m'agradaria...
Això va ser tan heavy... i les demandes a les que s'enfronta The Sun, eh?
Escolta'm, ho he dit en anglès i veig que has entès tot d'una, perquè tens un C2, has entès, ja has viscut a Alaska i has entès perfectament per on anava.
Si s'escolta tampon, ja tothom sap a quina referència fas. Ja fa molt d'anys d'aquestes declaracions que varen ser tan polèmiques.
Jo t'he de
dir... De totes maneres, no trobeu que podia haver trobat un altre símil, molt més, no sé...
A vegades que, mira, el romanticisme té això. Però bé, tornant a Sarah Ferguson, va escriure en Epstein mostrant-se propera i agraint la seva generositat després que li finançàs 15.000 lliures per liquidar deutes que tenia amb una treballadora. Han de dir que Ferguson és famosa per viure per sobre de les seves possibilitats i els deutes sempre han estat el seu taló d'Aquiles. I què passa? Que es pot llegir en aquests missatges que ella va ser advertida per Casa Reial que no mantengués contacte amb en Jeffrey Epstein, que si ho feia podria provocar problemes per ella i per el príncep Andreu, tant personals com públics. Clar, ella va renegar públicament, va dir que ella condemnava la pederàstia, etc, però en privat li va enviar un correu des del seu compte personal, des de sarahferguson.com, supòs, demanant-li disculpes a Epstein i li va dir ets el meu amic i li va donar les gràcies per l'ajuda i el suport econòmic que havia rebut, perquè havia d'acomiadar una treballadora. Ella en aquell moment no tenia cash, tenia palau però no tenia cash, i varen passar, Epstein la va ajudar. Les conseqüències no s'han fet esperar, Sarah Ferguson ha estat apartada com a patrona de diverses organitzacions benèfiques en les quals col·laborava, i recordant que tot i haver-se divorciat d'Andreu d'Anglaterra l'any 96, mantenen certa proximitat, de fer comparteixen residència, Royal Lodge, a Windsor, i quan es va denunciar en Andreu d'Anglaterra per abús sexual a una menor, ella li va fer costat i li va donar suport. Un bon berenar. Tenen la família reial britànica, en dedica Carles III. Ja la reina Elisabet havia apartat en Andreu de lo que era sa família reial i sa representativitat reial, però sembla ser que de vegades sa família no deixa de donar disgustos. M'agradaria saber per què s'han filtrat ara aquests correus, també t'ho dic.
Home, precisament pel que has dit abans, que l'ombra d'Epstein és molt llarga, afecta Donald Trump, afecta...
I que ella també és a punt de treure un nou volum de memòries.
Ah, mira, idò, aquí podríem tenir una segona lectura. De totes maneres, que el poble britànic estigui tan vinculat a la seva realesa després de tot el que està passant, també crida l'atenció, no? Que siguin tan prou monàrquics.
A mi el que me crida l'atenció és que en lo Baliga Balaga, que ha dit en Sisko que no serà Ferguson, no tingui primer de casa reial o de casa britànica, perquè...
Lo que mo mare diria una rompe.
És una rompe.
Sarah Ferguson és una rompe. I te'n toca qualcuna d'aquestes a la família i, evidentment, allò que te fa és que te desmunta.
Però que seria la teva... Estefania de Mònaco. Són dos perfils un poc semblants, també.
Pot rebel.
Versos lliures,
exacte.
Però Sarah Ferguson no té primer de casa reial, perquè si no, no hagués enviat aquest correu. Perquè, clar, és que deixes proves.
Ara que has dit això d'Estefania de Mònaco, és vera que Sarah Ferguson, recorda'm, té aquelles imatges, ella tomba d'una gandula amb un home que l'estava devorant literalment allà en públic. No, és que hem de tenir memòria, estimades.
Però no parlarem ara de la realesa britànica, ni dels seus escàndols, ni d'altres qüestions que tenen a veure amb ells. Parlem ara d'un concepte totalment diferent. Mireu, ara que comença el curs escolar, us fem una pregunta important. Com motivar els infants, aquells als qui no els agrada anar a l'escola?
Segons l'informe PISA 2022 de l'OCDE, més del 30% de l'alumnat espanyol reconeix tenir una motivació baixa per l'estudi. Aquesta manca d'interès té un impacte directe en el rendiment acadèmic i també en la seva autoestima. Molts alumnes expliquen que perceben les classes com a poc útils o allunyades de la seva realitat quotidiana.
De fet, diverses investigacions en psicopedagogia mostren que quan un alumne sent que té autonomia, que el que aprèn té sentit i rep suport emocional, la seva motivació augmenta significativament. Això ens condueix a pensar que motivar els alumnes que no gaudeixen de l'estudi no és només una qüestió de disciplina, sinó d'acompanyar-los a descobrir la utilitat i també la connexió personal del que aprenen.
Per tant, parlar, companys, de motivació no és parlar només de ganes d'estudiar, sinó de com l'escola també pot oferir experiències d'aprenentatge més significatives, adaptades a cada alumne, a cada interès, a cada ritme. Vos acompanya el professor Antoni Ballester. Bon dia, Toni.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Quin repte, motivar els alumnes en ple segle XXI. Supos que ara tal vegada és més difícil que abans per tots els estímuls que hi ha, o no té per què?
Sí, sempre ha estat difícil motivar els estudiants i els alumnes. De fet, els resultats que se tenien abans de ser IEB, que donava el Ministeri d'Educació, són molt semblants en el 30% d'alumnes que per una raó o l'altra van malament a l'escola o tenen mals resultats. Cada vegada és més difícil el resultat del tema de surt de les pantalles, com hem parlat a vegades. Però jo crec que és important que els pares i mares focalitzem en motivar en els estudiants per l'estudi. I també el professorat. Com ho poden fer els pares i les mares? Per una banda, els pares i les mares, és important que sapiguem el que no han de fer. El que no han de fer és crear una expectativa baixa de l'escola, com per exemple dir, ui, ara aniràs a l'escola, doncs pues, potser te constiparàs, o agafaràs polls, o les matemàtiques, ara ho he hagut d'apuntar a repàs.
No condicionar-los, clar.
Clar, dir aquestes coses davant dels nens. O sigui, crear una expectativa bona i sobretot donar força i autoritat a la paraula del professor, del professorat. És molt important. Si tenim qualque dubte, anar a l'escola, abans de donar la raó al nostre fill o a la nostra filla, mirar a veure què ha passat. Això és important per part dels pares. Llavors, per una altra banda, poden fer coses com col·laborar amb l'associació de pares. Els nens i els joves poden veure que si els pares col·laboren amb l'associació de pares, és una manera de fer-los veure per jo l'escola és important, o com, per exemple, ara, que hi ha les reunions de principi de curs, anar els pares, els tutors legals, a la reunió del principi de curs. Els nens i els joves veuen, ui, l'escola és important pels meus pares perquè van a la reunió.
Sí, perquè al final pareix que no, però totes aquestes petites coses calen en els infants, no? O sigui, sempre allò de que són els fills el nostre mirall, o nosaltres som el seu mirall per ells, no? És important fer aquestes coses. Jo te volia demanar a quines edats se detecta més aquest desinterès o aquesta falta de motivació. No sé si passa a primària, o a primària encara estan motivats i passa una mica més en band. Quan se detecta això?
Bé, depèn un pot de l'estudiant, sobretot a primer i segon d'ESO se comença a veure com un desinterès per l'escola i com una sensació d'un cert avorriment. I això és el que hem d'anar més alerta. Per tant, és important per part del professorat motivar els estudiants a aprendre i dir-vos ja des del principi ho podeu fer bé, tots teniu capacitat per aprendre i ara ho heu de demostrar.
I en quin moment s'ha perd aquest interès, Toni? Ho dic perquè entrevistant editorials, entrevistant llibreters, hi ha un gruix de llibres infantils i juvenils meravellós. Però hi ha un moment en què aquest públic lector, aquest potencial s'ha perd, perquè sí que tenim adults que de cada vegada llegeixen manco, encara que els nous joves sí que llegeixen. En quin moment poden motivar, no sé si en aquest primer o segon d'ESO, què poden fer per dir-los? Llegir és interessant, estudiar és interessant, aprendre vos farà millor persones. No sé si com a societat han d'enviar un missatge, si els pares a casa haurien de llegir també, haurien de veure pares que també estudien o que també s'interessen en reciclar-se, perquè clar, si començam a comportar-nos per imitació, si a casa busquem un desinterès absolut, també és complicat fomentar aquest interès.
Bé, per part dels pares el que poden fer és no sols que ho estan fent molt bé de moment, que és comprar de tant en tant, no només el dia dels Reis o el dia de l'aniversari, sinó de tant en tant algun llibre, algun conte per als infants quan són petits, sinó fer però també que aquest costum no se perdi quan són un poc més grans. No? Això jo crec que és important. I, per altra banda, és important per part del professorat motivar en els estudiants a dins la classe. En tres tipus de motivació. Per una banda, fer que les activitats siguin atractives, que els agradin a l'escola, que passin gust d'aprendre, llavors, en l'aprovació de salut, dir, que bé que has fet això, que bé que has fet això altre, perquè estem acostumats a dir normalment el que se fa malament, no estem acostumats a dir el que se fa bé, i llavors, per repetir una conducta, és molt important dir el que se fa bé. I llavors, és una tercera cosa que el professorat pot tenir molt en compte, és el tema del material. Estem acostumats a treballar en fols d'inar 4 i en quadern de quadrats, que són eines molt bones, molt potents i que s'han d'utilitzar i que són molt útils, però també en el mateix tens paper de colors, mig dinar 4, un quart de dinar 4, anar donant un tros de cartó, anar donant diferent material, sí, diferent tipus de material per estimular en els estudiants i en els alumnes que passin gust.
Hem parlat de professors, d'alumnes, de pares, però sobretot en aquests primers vull fer un incís perquè també un professor motivat te canvia sa vida. No sé si vols recordar, o algun professor que us va marcar sa vida. Des d'aquí salutacions, Pep Cifre, quan jo anava a quart de primària, que per cert, jo crec que l'amor en els animals va ser gràcies a ell que mos deixaven tenir animals a classe i tenir cura d'un canari, d'un hàmster. Bé, un professor que te motiva, això te canvia sa vida. Un professor, és veritat que no tots són el professor Keating del Club dels Poetes Morts, però un professor que te fa i t'inculca el gust per l'aprenentatge canvia la vida dels nins.
Sí, miri, diu en Gui Kawasaki que si algú s'ha de posar damunt un pedestal és en els mestres.
I tant.
És en els mestres. Ell ha treballat per Apple, per Canva, en màrqueting digital, en temes punta, i té aquesta frase que jo m'agrada molt perquè és evident de que els mestres estan treballant en la base de la societat que després estiran com a durs fent feina o treballant en els diferents llocs.
Però com a societat ajudem a construir aquesta bona imatge dels mestres? Ho dic perquè també tothom se pensa que és mestre. Perquè aquesta frase de què vos ensenyen a escola, jo no sé quantes vegades l'he sentit a dir. O, per exemple, quan el teu fill o la teva filla o qui, tot o qui gorda en aquell moment arriba i té una queixa, primer li dona la raó on és nin i després ja van investigar què és allò que ha dit el mestre. Això també va minant una mica la credibilitat dels docents i sobretot l'autoritat que pot tenir un professor dins classe. Clar, la Marta diu, un professor motivat te marca per tota la vida. Ja, però és que jo estic convençudíssim que hi ha molts de professors motivats que no poden arribar a motivar ningú
perquè ara mateix
veuen el que és la seva autoritat totalment minvada per culpa de coses exteriors.
I aquí, tal vegada, en Toni també ens pot parlar del canvi, perquè ell que té uns anys d'experiència, això que se parla ara dels pares helicòpter, que es parla pares hiperprotectors dels nins, abans l'autoritat del professor era molt més ferma. Ara tal vegada s'ha perdut, sense ser dramàtics ni apocalíptics, però això és una realitat de la que parlen molts experts.
Sí, és així. L'autoritat del professor se va perdent, però hi ha dues coses que són importants. Miri, si els pares llevant l'autoritat en el professorat, com els estan llevant en altres mateixos, per una banda. I per l'altra, el professor, quan entra dins l'aula, l'autoritat no és una cosa que t'ha de donar de passar llei o que t'ha vingui donada de manera externa. És una cosa que els nins la te donen, els infants i els joves la te donen. La t'has de guanyar. La t'has de guanyar com? En coherència. Entre el que dius, el que penses i el que fas. D'aquesta manera, jo a vegades me passava que qualque vegada un nen me deia, és que tu m'ho vas dir, ui, en aquell moment jo deia, alguna cosa no he fet de manera coherent o de manera que no he fet bé. Llavors, la coherència, pensar, dir i fer el mateix.
I, Toni, com se pot fer feina, com se pot treballar la connexió entre allò que s'aprèn a classe i la vida real? Perquè també aquesta és una qüestió interessant. Jo, per exemple, vos confessaré que quan jo era petita les matemàtiques no se m'adonaven gens bé i jo sempre pensava que és que no hi trauria profit a la vida real, perquè com que jo no volia ser científica, pensava, no necessito les matemàtiques. Per això tenia aquesta desmotivació en les matemàtiques. No m'anaven bé, no me servien per futur. Però sí que serveixen les matemàtiques per futur i per aventura, així com se plantegen exercicis de matemàtiques, problemes matemàtics, per aventura un alumne no pot entendre que tingui aquesta, aquesta connexió amb la vida real, no? Com ho poden fer o com se pot gestionar?
Mire, me vaig trobar una vegada amb un estudiant de síndrome de Down i resulta que hi havia un incendi. Jo estava a l'Institut d'Andratx, allà hi havia un incendi a la zona d'Andratx, i va venir aquest estudiant a la sala de professorat i resulta que intentàvem explicar-li que era un incendi i no hi havia manera de que ho pogués entendre. Però li van dir, la teva predina té plantes, i mos va dir sí, té plantes, i varen dir és igual com si aquestes plantes se cremassin. I llavors, a partir d'aquesta comparació ell, aquest estudiant sí que va entendre què és el que passava en el bosc, i en el bosc el que està passant és igual com si les plantes de les predines se cremassin, però són els pins i els arbres que hi ha en el bosc. Relacionar coses de la vida real, i això que diu de les matemàtiques, hi ha, per exemple, coses de matemàtiques que dius com entendre un integral de matemàtiques relacionat amb la vida real. Bé, idò, un llançament de tir lliure de bàsquet o un llançament de golf, la superfície que fa la paràbola, averiguar la superfície que fa la paràbola, se pot calcular amb un integral. En coses de la vida real, amb objectes de la vida real, nosaltres sí que ho podem relacionar i que ho puguin aprendre i ho puguin fer d'una manera més viscuda, més atractiva, i acabar amb l'avorriment, que és un dels mals majors per l'abandonament escolar i per el fracàs familiar i escolar, perquè jo crec que no hauríem de parlar de fracàs escolar, hauríem de parlar de fracàs familiar i escolar que està passant no només a les Illes Balears, sinó també a Espanya o arreu del món.
El que planteja en Toni és tot un repte. Motivar els alumnes, no impossible, però és vera que cada vegada és també més complexa, però amb eines, amb informació, escoltant els professionals, llegint, jo crec que és una inversió molt rellevant, no?, que donarà els fruits en un futur, perquè no hi ha res pitjor que anar a l'escola i anar avorrit, no?, anar descontent. Anem a intentar canviar aquest xip, i com a pares, com a docents, com a responsables, jo crec que tenim un rol important per intentar inculcar aquest instint, no?, perquè agradi l'escola. Tant de bo ho puguem aconseguir. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Vos volia demanar una cosa per acabar. Vos agrada el gelat de fresa?
Sí.
Sempre.
Vos agrada el gelat de fresa de matí, per berenar a migdia, per dinar al vespre, per sopar, el dia següent, de matí, migdia, per sopar...
Home, supos que mos arribaríem a cansar, no?, de menjar cada dia.
Bé, i això és que passa en les rutines, en fer l'escola de manera rutinari, repetir sempre el mateix recurs, i el que demostra que és important donar varietat i fer les coses un poc més variades, més atractives, i els infants i els joves s'enganxen tot d'una i passen més gust, aprenen, i no només aprenen, sinó que també aproven, i estan contents els pares, els estudiants i els professorats.
Estiradora, també, idò. A professors, a docents...
Tot i que jo crec que tardaria setmanes a avorrir-me de menjar gelat tot el dia. Però bé, això ja va en funció de l'alumne. Ara, si qualcú vol enviar gelat aquí a Iveta Ràdio, que ho
que
faci.
Que tampoc li farem...
No seran nosaltres que diran que no.
No, ni molt manco. Estratègies per motivar els infants que no els hi agrada a l'escola. Això ha estat el tema que hem parlat amb el professor Toni Ballester. Moltíssimes gràcies, Toni.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a la propera. Uns consells i continuem.
You're coming.
TV3 Ràdio és entreteniment. El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma dia 23 de setembre a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
I mentre es dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. I Vetres, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Dimecres, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és melassa.
I a les 9:30, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a IB3 Ràdio.
El dia amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
I 29 minuts, volem fer un repàs a algunes de les grans reines de la història, que no són nosaltres, són altres.
Eres tú mi reina y por eso grito a los cuatro vientos, yo te necesito. Si pudiera regalarte la luna yo vagaría y adornarla con estrellas solo para ti mi vida, porque tú eres...
Eternas, històries de grandes reines de todos los tiempos, és el primer llibre de no ficció de la novel·lista Maria Reig. Un recull biogràfic que posa veu a nou dones que varen canviar el rumb del món, de Cleòpatra a Sissi, passant per Isabel Catòlica, Catalina la Gran, o Maria Antonieta. Aquest Eternes ens convida a mirar cara a cara les sobiranes que varen desfilar el seu temps i varen ser capaces de forjar el seu propi destí. I alguna vegada en pagaren les conseqüències, fins i tot, Xisco.
I ja poden saludar l'autora, Elena Reig. Molt bon dia, com estàs?
Hola, buenos días. Què tal?
Encantats de saludar-te. En aquest Eternes has triat posar cada reina en primera persona, en un moment concret de la seva vida, és a dir, ja fos una decisió capdalt, un instant de vulnerabilitat o de poder. No sé per què vas optar per aquesta estructura narrativa a l'hora de presentar-nos aquestes nou reines Eternes.
Pues la verdad es que quería de alguna manera utilizar, ¿no?, un recurso que al final me acompaña, ¿no?, en la faceta de novelista histórica, esa parte de ficción, pero quería que estuviera muy bien separado de lo que va a ser, bueno, de lo que es el cuerpo un poco de todo el trabajo, que es de divulgación histórica, es ensayo, pero quería introducir, bueno, le propuse, ¿no?, a la editorial introducir cada uno de los capítulos de estas reinas con ese pequeño ejercicio de ficción en el que nos ponemos, como decías, en primera persona y conectamos con estas reinas para también ayudar a humanizarlas, ¿no? Es algo a lo que también ayuda muchísimo las ilustraciones de Liz Ancori, que nos van a acompañar también en este viaje. Y de algún modo miramos a los ojos a estas mujeres y nos damos cuenta, bueno, pues que detrás de esos nombres, muchas veces cargados de, bueno, pues de medias verdades, de prejuicios, lo que había eran, bueno, personas que, bueno, pues vivieron sus vidas con todos los errores y los aciertos que podemos tener los seres humanos, ¿no?
I de quina d'aquestes nou reines te va costar més, Maria, trobar un instant revelador que representés bé la seva essència?
Bueno, lo cierto es que... A ver, de alguna manera cada una tenía su complicación, pero porque quieres, ¿no?, conectar con el lector y que realmente tenga ganas de descubrir a estas reinas, ¿no? Pero tienen unas vidas tan interesantes que lo cierto es que... casi el problema era ver cuál de todos esos momentos, ¿no?, podía llegar a representar mejor la esencia, ¿no?, de la historia de estas reinas. Pero si tuviera que escoger alguna, quizá con la que más dudas tuve fue con María Antonieta, ¿no? Porque bueno, también vemos que es una reina muy conocida, ¿no?, que su vida también la conocemos pues a través incluso de productos audiovisuales, y quería, bueno, pues ofrecer algo un poquito distinto, ¿no? No las típicas escenas que conocemos de ella.
La contraportada del llibre podeu llegir que és una obra pensada per a lectores que busquen en la història algo más que datos. Clar, com s'equilibra, tu aquest novel·lista històric, Maria, ja ho deies, com has equilibrat ses dades i també sa narrativa per no perdre el rigor, però també s'interès per la lectura. Clar, tu has decidit fer un triple mortal. Has volgut fer un llibre d'història, divulgatiu, il·lustrat, interessant i que, sobretot, passàs el filtre de sa investigació.
Bueno, la verdad es que es el gran reto que tenemos, ¿no? Al final, tanto en novela histórica como en cualquier tipo de libro, ¿no? Que conecte con esa parte de divulgación histórica, que al final tiene como cometido resultar interesante y ser riguroso, ¿no? Es decir, basarse, por ejemplo, en este caso concreto, ¿no? En esas fuentes académicas actualizadas para poder ofrecer, digamos, un retrato, aunque volvemos a, de alguna manera es un libro cortito, ¿no? Que vamos a pasar por, vamos a dar pinceladas, ¿no? Por las vidas de estas reinas, pero que realmente esté basado en datos, ¿no? Respaldados por trabajos académicos de historiadores reputados, cada uno, ¿no? Especializado en diferentes épocas y diferentes personajes, pero además, bueno, pues acercarlo, ¿no? Después de hacer toda esa investigación, que es común tanto en un ensayo histórico como en una novela, luego, bueno, pues jugar con la manera de transmitirlo, ¿no? a los lectores para que no desconecten, ¿no? Y realmente den esa oportunidad a este tipo de libros para, bueno, pues seguir buceando la historia y conocer, en este caso concreto, a personajes, ¿no? A mujeres que han ostentado, bueno, pues cargos de poder o han estado muy próximas al poder y que, bueno, pues sus figuras muchas veces han sido muy incomprendidas, ¿no? A lo largo de los siglos.
Clara, parles d'aquesta incomprensió cap a la figura de la dona que té poder. Moltes vegades les cròniques han estat injustes amb aquestes reines, jo què sé, de Cleòpatra deien que era una Matahari i que per culpa seva, Egipte va quedar desmuntat. De Narcisí sempre se mos ha venut aquesta imatge de que era una trabuquedeta obsessa per la imatge. De Catalina la Gran, de Rússia, hi havia rumorologia de que era més que amiga del seu cavall. Clar, sempre són dones de les quals s'ha mal parlat i no sé si tu en aquest llibre has intentat desmitificar precisament això. Perquè posar o matisar algun d'aquests llocs comuns, no? Algun d'aquests mites al voltant de reines meravelloses com Narcisí Emperadriu, que clar, les pel·lícules a Naomi Schneider no li varen fer molt de favor, també t'ho dic, però llavors Cleòpatra, que per mi és un personatge fascinant, Catalina la Gran de Rússia, que també, déu-n'hi-do allò que va aconseguir durant el seu regnat, o per exemple tu deies d'Anna Maria Antònia, de Maria Antoinette, també mos quedàvem que li varen tirar el coll, però aquesta dona va ser moltes més coses.
Exactamente, y además, si vemos analizando, ¿no? Al poder trabajar en nueve reinas, he podido también tener una visión transversal, ¿no? Y es, digamos, llamativo cómo los rumores acerca de su vida sexual, de los amantes, ¿no? Es decir, la capacidad de seducción, ¿no? Que tenían, o bueno, pues todo lo que tenía que ver también con su fertilidad, ¿no? Todo esto es una constante en todas estas reinas, ¿no? Es cuando quieren hacer daño a través de la propaganda, que vamos a ver que gran parte del problema del desconocimiento que existe de estas mujeres viene de su mismo tiempo, ¿no? A través de campañas propagandísticas, como es el caso de, por ejemplo, de Cleopatra. Hay campañas propagandísticas orquestadas desde Roma por parte de Octavio, que está, bueno, pues enfrentado directamente con Marco Antonio, y Cleopatra está por en medio, ¿no? El cómo, bueno, pues empiezan, ¿no? Todas estas alusiones a su, bueno, pues a sus capacidades seductoras, ¿no? Y la manera en la que parece que, bueno, es capaz de hechizar, ¿no? A los hombres con su físico, ¿no? Y sus armas de encanto y seducción. Pero sin embargo, es una reina de la que también hay que poner encima de la mesa que fue la última reina helenística, que era una mujer que hablaba muchos idiomas, es una mujer que comandaba barcos incluso, ¿no? Y que gobernó Egipto, ¿no? Que era al final una figura política que consiguió, pese a todo, gobernar, bueno, pues en nombre propio, ¿no? Porque de alguna manera su destino iba a estar siempre atado al de un hombre, y es verdad que no estuvo exenta, ¿no? De estar conectada a figuras masculinas, pero sí es verdad que se hizo un nombre, ¿no? En esos últimos años de ese Egipto independiente. Y por otro lado, Catalina la Grande, ¿no? Vamos, esos casos también de, bueno, pues se hablado mucho, ¿no? De los múltiples amantes que tenía Catalina, pero sobre todo es importante saber todo lo que hizo en Rusia, ¿no? Y bueno, son personajes Cargados, como decía, ¿no?, de luces y de sombras. No son mujeres que sean perfectas, ¿no? Al final también pintarlas como algo perfecto o como, bueno, pues dirigentes que no cometieron ningún error sería también faltar a la verdad. Pero yo creo que hay que hacer una labor de romper con todas estas medias verdades, estos bulos que existen en torno a ellas, ¿no? En el caso de Sissi, entender por qué esa obsesión, ¿no? ¿Qué le ocurría? ¿Por qué quería huir todo el rato de Viena? Y también, pues enfrentarnos a la oscuridad de ese personaje, ¿no? Que creo que también es muy interesante, que nos ayuda también a conocer un poquito más a los seres humanos que nos precedieron.
I també necessito que quan vas de visita a Viena en el Palau de Hofburg, la tenen allà penjada d'un gronxador amb una perruca que té mil anys i que entres i fa una porada. No sé, jo ho dic, que li han fet poc favor a la Sissi Emperadriu, tant en les pel·lícules com en les visites que feim en els castells. I també te dic, quan va dir una clàssica dels memes d'aquests d'internet, a qui no li gusta un baptisterio romano, a qui no li va gustar un buen amante. També t'ho dic, perquè hi ha homos que han tingut amants a tota hora i no ha passat res. Sembla que només Catalina la Grande tuvo su pequeño harén. Escolta, ella que podia que era reina, que ho aprofitàs. Per cert, som en conversa amb Maria, amb Elena Reig. Ella és autora de Eternas, Històries Grandes Reines de Todos los Tiempos, un llibre il·lustrat però preciós amb il·lustracions d'Annelisa Ancori, publicat per Lundberg, que des d'aquí vos recomanam. I te volia demanar, Elena, si tu ara pensassis en viure 200 anys, perquè avui hem parlat de la dona més longeva del món, que té 107 anys i viu a Anglaterra, que ha rebut la visita del rei Carles III d'Anglaterra, que va anar a casa seva a fer el té de les 5. Si tu visquessis tant d'anys i d'aquí 70 anys te diguessin de fer un llibre com aquest, qui creus que serien ses eternes si haguessis de triar entre ses reines i princeses actuals d'Europa? Quines creus que serien ses protagonistes d'aquest llibre? No sé si triaries na Mette Marit, que és una dona que ha revolucionat Noruega a la seva manera. No sé si na Marta Luisa, que també ha revolucionat Noruega a la seva manera. Qui formaria part d'aquestes eternes futuribles?
Pues sin duda, las dos que me propones podrían incluirse perfectamente. Y después, quizá la primera, ¿no?, con la que empezaría sería con Isabel de Inglaterra, ¿no? Que además tenemos tan reciente esa serie de The Crown que yo creo que nos ha acercado el personaje y la verdad del personaje, que es también en cierto modo. Se nos ha presentado durante mucho tiempo de forma tan hermética, pues también empezaría con ella, ¿no? Y sin duda, bueno, pues a ver, la nueva generación que hace, ¿no? Y si son dignos de llamarse eternos dentro de las circunstancias actuales, ¿no? Pero bueno, yo, como digo, siempre me gusta más mirar al pasado.
Idò, m'ho apunt. Elisabet II, investiga. Idò, queda apuntat. Elena Reig, ha estat un plaer mantenir aquesta conversa. Si vos agrada la història i voleu llegir de manera divertida però també rigorosa, amb il·lustracions i tal, aquest Eternas, Històries de Grandes Reines de Todos los Tiempos, d'en Elena Reig, és el vostre llibre. Elena, una abraçada ben forta, i quan tornis a publicar res me telefones, que ja saps on tens que a teva.
Muchísimas gracias.
Una abraçada. Vol tots seus meves reines, he de dir. Jo, si hagués de fer un llibre, faria Marta Garau primera i Joana Maroto segona.
Val.
Quin número t'agradaria dur en el teu regnat?
Es nou.
Maroto novena.
Sí, de fet, sí.
Perquè
sí,
també
sí.
Ho ets una mica com una novena. A vegades han de passar molt de rosari amb tu.
Ni primera ni segona, novena.
Clar, la número nou.
Ai. Idò, reines, moltíssimes gràcies un dia més.
M'has dit reina en directe?
Però, sí.
Tu també seràs la reina. Reines.
Clar, també ho som un poc, eh? No me n'amagaré, l'amiga sóc jo.
Uns consells i continuem. Una foto horrorosa, una flor sin olor. Eres la reina del pop, una vida sin nombre, un montón de ilusión. Eres factura y alcohol, una foto horrorosa, una flor sin olor. Eres la reina del pop, una vida sin nombre, un montón de ilusión.
Tres ràdios, diversió.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions. Un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
De dilluns a divendres, a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Continuem aquí en directe, vos trobau al dia i la nostra darrera proposta és musical. Clara i Mamí, la cosa va de festivals d'un molt important al qual nosaltres també hem fet referència, me refereix al Cranc Festival.
I d'ací, ratllam de música, cultura i talent emergent.
Viva la tristeza, viva el dolor, viva lo que siento cuando estamos los dos, viva la ansiedad y viva el miedo, viva lo que siento cada vez que te veo.
I nosaltres avui dèiem viva el Cranc Festival. Si fem una passejada per Cala Figuera a aquesta hora del dia en Esport de Mont, començarem a veure ja el muntatge de la nova edició del Cranc Festival Illa de Menorca. Demà dimecres se celebra la presentació oficial en el claustre del Carme i començarà a sonar la música amb la qualitat de sempre d'aquest festival referent a l'agenda menorquina quan arriba el mes de setembre. Dani Arbera, com estàs? Benvingut.
Bon dia, Clara. Gràcies.
En Dani és director del Cranc Festival, que avui en plena feina, que t'agraïm moltíssim que hagis deixat la feina per venir, perquè esteu començant a muntar ja.
Sí, sí, sí. Bueno, hem començat avui matí, com te pots imaginar, ja a tope i líos i bueno, a tope ja, en marxa.
En marxa 9 anys, per tant, amb experiència. Aquesta marxa ja cada any és una aventura, però al manco ja teniu tota una experiència que vos avala.
Sí, sí, això també ja ho duim d'una altra manera, també, i ho tenim tot més controlat, i tot flueix millor, també.
Escoltam, Los Poncetes, un dels que conformen aquest cartell d'aquesta novena edició del Cranc Festival Illa de Menorca. Seguiu a Cala Figuera, en l'espai que va començar aquesta proposta fa 9 anys, i un cartellàs. Com ho feis any rere any, Dani, per conformar aquest cartell?
Pues bueno, és una feina que du que pràcticament tot l'any de feina. Ja acabes un any... Bueno, no el acabes, ja estem pensant nosaltres ja fa uns mesos en l'edició de l'any que ve, perquè això és de... els grups que duin també estan molt en funció del format del festival, perquè cada segons quin tipus de localització tens, pues, agafam uns grups o un altre tipus de grup, i és una cosa que has de fer i plantejar amb molt de temps d'antelació. Sí.
Los Poncetes i Alcalá Norte també estan.
Vista los chavales con gafas de rock, molidos a palos, prender la ciudad, maltratado por la tierra, de mazmorra y de trinchera. La
Alcalá Norte, que estan divendres, los concertes dissabte. Conta'ns més d'aquest cartell. Qui destacaries, Dani? Perquè són molts, com sempre.
Pues sí, hi ha quasi 30 grups i un cartelàs, molt de grups nacionals. Així internacionals també tenim a Dead Letter, que toca divendres, que és un grup anglès, i Perroski, que són de Xile, que també toquen dissabte. I bueno, també Alcalá Norte, Depressió Sonora, Fades, Sustos, un grup que m'agrada molt, que toca dissabte, Ángeles Toledano, bueno, un munt de grups, i també Xego, també, que sona tantes, i molt de talent emergent balear, també, i moltes ganes ja de començar a que soni sa música.
Depressió Sonora són aquests.
Hace tiempo que solo quedamos para decirnos que nos queremos. La luz entra de lejos, refleja en tu mirada la forma del agua encerrada en tus ojos. El dinero no lo vale, este grito es para siempre, aunque esto acabe. Este grito es para siempre.
Depressió Sonora, que deixaran la seva empremta per sempre en aquest cartell d'Escranc Festival, que arriba a la seva 9a edició. Música independent, urbana, artistes i bandes musicals nacionals i internacionals, com sempre, amb un cartell amb una trentena de propostes d'aquestes que només porta Escranc i que té ja el seu públic ben fidel, que vos espera any rere any, de Menorca i d'arreu, no, Dani?
Sí, sí, ve molta gent de fora també, fora de sa illa. I sí, com dius tu, ja contents de tenir que públic fidel que ve cada any, però també animam a tots els que encara no heu vingut i voleu conèixer Escranc, pues que enguany ho proveu i que vingueu.
Quines novetats tenim, a més d'aquest cartell i de les propostes musicals?
Bueno, farem inauguració, fem una petita roda de premsa demà, que donam el tret de sortida en el claustre del Carme demà matí. Després, dijous, començam la programació ja de grups amb un event que fem en el Bandido, allà en Esport de Mont. I divendres, continuem divendres també en la jornada professional que enguany fem a Hauser & Wirth, que sempre ens agrada emprar llocs emblemàtics de Silla, doncs m'ho anem a Silla del Rei, allà a Hauser & Wirth, a fer aquesta venda, que hi ha xarxes professionals, hi ha una pinxada, hi ha un dinar, doncs estarem allà tot el dia.
Escranc Pro, aquestes jornades professionals que sempre acompanyen també Escranc i que rep professionals del sector, de la cultura, de la música, enguany amb diferents propostes, cultura inclusiva, sostenible i música sense fronteres.
Sí, sempre hi ha xarxes molt interessants. Enguany també tenim convidats internacionals, Peter Menchetti, que és d'un setllo internacional que es diu Slovenly Recordings i fa festivals per tot el món, en Joel Moya, que és d'un mitjà d'Estats Units molt potent, que es diu Remezcla, Álvaro Gómez de Xile, i després programadors nacionals també molt potents i managers que fan que es creen sinergies amb els agents locals i amb els grups emergents que portam a Escranc, i sempre traient coses de profit d'aquestes jornades professionals.
Una jornada que a més també compta amb un documental, Naturalesa Morta, la història de Sexy Cedi, amb el seu director, i músics també.
Exacte, músics en ve qualcun. Volíem, la intenció nostra era fer un concert especial en Sexy Shade, aprofitant que projectàvem el seu documental, però no ha estat possible perquè un parell d'ells eren de viatge, però sí que en tindrem un parell de components dels grups que ja són fiels, que venen cada any i són amics també.
Això serà divendres en aquest marc incomparable de Sa Hauser & Wirth de Silla del Rei. Espectacular. Exacte. I escolta'm, els més petits sempre hi tenen cabuda també, i que duis unes baldufes, el millor home que fa baldufes, sí, i les sap fer manejar, sí, millor sí, que
sí,
ningú.
Pues sí, sí, també tenim activitats per fiats. Dissabte matí, a partir de les 12, duim un espectacle que es diu Poi, que és a les 12 del migdia, comença, hi haurà molt puntual, I és història d'un home rural atrapat des de s'infància per s'efecte giratori de sa baldufa. I va sobre... Bueno, és un projecte que ha guanyat bastant de premis i vos anima que vingueu també a Beuló i vingueu amb els petits i després hi ha activitats també pels petits i comencen els concerts a partir de la una des migdia de dissabte fins les dues del vespre, tot el dia concerts dissabte.
Tot el dia de concerts i d'activitats per tots els públics, perquè hi hauran també activitats a més d'aquest espectacle pels més petits, jocs familiars i tallers amb pintura, bota i juga. Per tant, els papàs i les mamàs podem estar una estoneta gaudint de qualcun dels concerts i els fiets.
Sí. Jo sou, també tenim fiets i sou... Això li dones nom de trucos per guanyar temps que tu puguis fer cosetes.
Sí. Això t'ho agraïm molt, pares i mares, perquè, clar, tens fiets i, per tant, saps que necessitàvem una estoneta d'esbarjo i que els fiets també estiguin gaudint. Un dels altres que estaran sonant són Sustú. Hey, sorry I missed your call. I'm stuck in the rondas again. Don't know what the hell's going on. No, not an accident, it's my bloody car again. Is such a diva, always making me wait. Sustú, que estaran... Quan ens fan el Sustú? El dissabte, eh? Ens el fan?
Dissabte, sí.
Dissabte. I d'escolta'm, només ens queda convidar la gent, perquè hi ha, si hi ha qualcú que no us conegui, que en tinc dubtes aquí a Menorca, però segur que hi ha qualcú que encara no ha vingut mai, com els convidem, com els encara tenim entrades, no, pues, Dani? Suposo que en podem...
Sí, poden venir allà mateix. A la pàgina web, d'Escran Festival, ja es poden comprar entrades, a taquilla també n'hi haurà, i, bueno, us animam a tots a venir. També hi ha bussos, una línia de bussos especial que vindrà de Ciutadella a Mó perquè la gent pugui venir d'altres pobles, així que animam a tots a que puguin venir.
Fantàstic, sí. Idò, posant el bus i tot, no hi ha excusa per anar en el Cranc Festival, i a més, i Betra Ràdio també hi serem present per allà, com cada any.
Sí.
Programació especial i amics i amigues dels companys que també vindran a gaudir i a que la música del Cranc Festival arribi totes les llars de les Illes Balears en aquesta mateixa emissora. Dani, mos veiem allà.
Pues mos veiem allà, d'aquí ja, de partir de demà.
A partir de demà.
I moltes gràcies per tot.
I de demà, presentació d'aquesta novena edició del festival, amb commemoració del 50 aniversari Tadeix, Amor, la Mar com a penyora, i actuació de Neva Pons, a menorquina Eva Pons. Gràcies, que sigui un èxit, que... Segur que ho serà. Moltes gràcies, Dani.
Gràcies.
I de Marta, ja veus quina proposta aquí a Menorca aquest cap de setmana. Mos espera molta, molta música. Jo no sé si dilluns vindré a fer feina, ja t'ho dic ara.
Ja ho estàs anunciant, eh? Moltíssimes gràcies, companya.
Ho estic anunciant a dia d'avui, dia dimarts, eh? Què et sembla?
Que els dimarts són feixucs, eh? O sigui que ja ho pot ben dir, que cau bé la música. Moltíssimes gràcies, Clara.
A valtros, fins ara.
Tot d'un als esports.
El dia. IB3 Ràdio.
Banc d'Estelric, bon dia, bon dimarts. Ara deia Clara i mami que els dimarts són feixucs. No sé si per vosaltres també o no.
Bon dia. Bé, ahir vam anar a dormir una mica tard perquè vam seguir la gala de la pilota. Estava molt pendent de si finalment la Mariona Kildentà i Falanitxera s'enduria aquest guardó. Va quedar segona. Va ser finalista, és a dir, fins en el darrer moment hi va haver, a més, totes les pistes que m'anaven donant damunt la gala cada vegada agafaven més força. Finalment, segona millor jugadora del món.
No està malament,
que
després, clar.
Va ser com una decepció, vull sentir en com se va viure Falanitx. Però, clar, tenir una segona, i ara a Marta, també a la redacció, a Marta Samar, de segona millor jugadora del món, sisena millor jugadora del món, Patri Guijarro, també de Mallorca, i tercera millor portera del món, que t'acoll. Vull dir, tres triomfadores en aquesta gala, que això m'apareix que per una comunitat com les Illes Balears crec que té un mèrit que crec que no mos acaben de creure. Nosaltres avui podrem parlar amb sa mare d'Anna Mariona, que és a París, que és amb ella, i per veure com ho han viscut ells, no? Perquè se van desplaçar gran part de sa família, viure aquesta gala en directe, la veiem a Nisbiosa, ses imatges, i sí, com ho han viscut i com és una mica el dia després d'haver viscut aquesta gala de la pilota. També sentirem Arrasate, entrenador del Mallorca, que demà juguen contra la Real Societat, i a les 12:15 surten roda de premsa.
Ja, doncs escoltem tot d'una, Magda. Gràcies. Que tinguis un bon dimarts. També fem la ronda amb els nostres companys per saber com estan preparant el programa al dia a Menorca. Clara i Mami, bon dia.
Molt bon dia. Avui escoltarem la veu dels veïns dels blocs de pisos de l'OM que estan a subhasta després que l'empresa promotora fes fallida i es jutja declarar il·legals els contractes dels llogaters. Coneixerem de primera mà la situació que viuen aquesta seixantena de famílies. Després saludarem en Ramon Carreras, delegat sindical d'AENA. Avui matí han sortit al carrer per reivindicar un augment d'esplus d'insularitat i que se'ls equipari amb el que perceben a les Illes Canàries. A la recta final del programa repassarem el passat, el present i el futur del tercer sector a Menorca amb Antoni Aguiló, president de la Federació Espanyola d'Empreses d'Inserció. I avui dimarts parlarem de genealogia amb el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí.
I el dia Mallorca, amb Joan Ferrés. Bon dia de nou.
Què tal, Marta? El dia Mallorca comencem parlant de turisme, però concretament dels riscos que ara els quals s'enfronta el sector turístic, perquè s'han de celebrar unes jornades de gestió de riscos en el sector turístic el proper 26 de setembre a Palma, i en parlarem. També parlarem de papallones, perquè han de fer referència a un projecte de recerca titulat l'Epidopip i liderat per la Universitat de les Illes Balears, que vol aprofitar el potencial d'aquests animals com a indicadors sobre l'estat de conservació dels nostres ecosistemes. Per tant, en donen molta informació ben interessant. A la radiografia mallorquina seguirem descobrint com som els mallorquins i mallorquines. Avui ens fixam en una professió, la de planterista, és a dir, la persona que es dedica a preparar, cuidar i gestionar un planter. I acabarem parlant de la 7a edició de Literanit, un esdeveniment ja consolidat al panorama literari i cultural dels territoris de parla catalana, que just ahir va començar la seva 7a edició.
Mira, i acabam amb aniversaris de tres persones en concret, perquè avui compleix anys Bruce Springsteen. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Les deixaria sonar tota l'estona, però és que també compleix anys un altre gran de la música, Ray Charles. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I ho confés, no me podia resistir, perquè també compleix anys Julio Iglesias. Punt i final en aquest dimarts. Tornem demà a les 9. Que passeu un bon hora baixa. Cuando el amor llegase de esta manera.